Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Doncs molt bona nit, oients d'Ona Codinenca. Ja hem escoltat la nostra sintonia de Girona m'enamora Per tant, sabeu que estem gravant el programa d'aquest dimecres, dia 7, 7 d'abril. Toni, molt bon vespre.
Hola, bona nit a tothom.
I Albert, què tal?
Molt bé.
Com anem?
Molt bé, bona nit, gaudint d'aquesta primavera.
Refets de la Setmana Santa?
I sí.
Hem pogut recuperar...
Sí, ha sigut una Setmana Santa de casa, perquè volia sortir, però quan vaig veure per la tele que tothom estava...
Voltant,
dic, saps què? El més que em quedi a casa.
Millor fer bondat, oi?
Sí, perquè, clar, si has de sortir, ja no només pel tema de la Covid, sinó pel tema del menjar, i és que tot, vull dir, vols anar a dinar, no pots, vols arribar a un poble, no pots, i perquè avui parlàvem que Rupit...
Ja tot arriba, ple.
I 25 quilòmetres de caravana, i a la que arribaves a Rupit ja et feien girar i deien, cap a casa. Cap a casa.
Sí, sí, hi ha necessitat de voltar, necessitat de tot. Sí,
és increïble. Eh?
Però bueno, a poc a poc.
Sí, esperem que sí.
A poc a poc.
Esperem que sí.
I esperem que el 2022, el dilluns de Pasqua, tinguem la plec de virar.
Ostres, aviam si és veritat, perquè ja es fa dos anys, eh?
Ja ha sigut el,
sí,
segon, any
ja el segon any
consecutiu sense plec de virar.
Sense poder fer plec. Però esperem poder-lo recuperar. Aviam si estem de sort i de cara l'any que ve les coses ja es veuen d'una altra manera.
A veure si tot millora. Mm. Doncs res, això, ànims per seguir, oi? I anar fent.
No, hem de continuar. Vull dir, mentre la salut ens acompanyi, nosaltres endavant, tu.
Sí, de moment nosaltres aquí a una hora a fer sardanes i explicar-vos algunes coses que sabem, i si no les sabem, les hem buscat i les hem trobat en el, mai em cansaré de dir-ho, el gran portal sardanista que tenim de la Confederació, que és un pou de saviesa si vas rebuscant per allà dins, i avui us ho tornarem a demostrar. La setmana passada vam jugar amb els instruments i avui també tindrem alguna sorpresa per aquí dintre. Però de moment això, us tirarem una sardana que jo acabo de perdre el guió per aquí dins el mòbil, això de no portar papers, i el que us farem ara serà escoltar una sardana que es diu Primaveral, que la teníem ja de fa un parell de programes així guardada i està a punt de sortir, i és una sardana del Joaquim Serra i Coromines, i alerta perquè és una sardana per dues cobles, per tant és una sardana de plec segur, aquesta.
Segur, perquè són dues cobles.
Doncs...
Sí, perquè normalment amb la doble ballada no se sol fer sardana de conjunt. Per tant, quasi bé podríem assegurar que és una pleca.
Doncs, sí. Per tant, per això volíem començar amb aquesta Primaveral, que no hem tingut a plec aquest dilluns, però sí tenim una sardana de plec amb la Reus Jove i la Berga Jove. Som-hi. el Joaquim Serra i Codomines, amb Prima Amaral, una sardana potent.
Sí, francament, el Joaquim Serra normalment és un músic de cobla, està considerat un músic de cobla perquè fa sardanes de molt bona qualitat, com hem escoltat en aquest moment, no? Ell va néixer a Peralada el 1907, i era un compositor més aviat era un pianista, ell sabia tocar molt el piano. Bé, no és que sigui un compositor que té moltes sardanes, no. Ell ja té unes quantes sardanes, però totes són molt de qualitat, com hem pogut escoltar amb aquesta.
Poc i bo, no?
Poc i bo, exactament. Exactament.
Molt bé, doncs... segur que en buscarem alguna més per algun altre programa, perquè és això, és una molt bones peces. I ara per això seguirem amb algunes peces també bones, oi?
Jo crec que sí.
Les sardanes que entrarem ara, però ho farem a dins de la secció Sabies què, amb l'espai central d'aquesta hora de les sardanes. I ja us explicarem de què parlem. De moment tirem sintonia i anem entrant.
Bé, ja ho hem parlat altres vegades, no? Però tots sabem que el nom de la sardana ens porta cap allà on el compositor normalment sempre ens diu el que ens vol explicar amb la seva música, el que li surt de dintre. Llavors, com és que hi ha sardanes que es tornen mítiques i hi ha sardanes que acaben doncs, amb un calaix, no? A vegades la casualitat, a vegades el compositor, que s'ho fa venir bé, a vegades la mateixa gent, que pel motiu que sigui, doncs, aquella sardana li agrada tant que se la fa seva i, evidentment, és una manera que aquella sardana la sentis pràcticament tots els anys i la vagis escoltant i la vagis ballant, evidentment. Avui m'agradaria parlar d'un parell de sardanes que han acabat sent mítiques per la seva manera de ser dels seus compositors, diguem-ho així. Començarem per una sardana que se'n diu Sarroncadora. Sarroncadora és una sardana de Viladasau. Ja sabeu, ja n'hem parlat molt d'en Viladasau, d'en Ricard Viladasau. Ell era un gran tenora, la seva idea sempre era fer sardanes de tenora, obligades de tenora.
El príncep, no? Era?
I inclús en Pau Casals un dia li va dir el príncep de la tenora i ja se li va quedar. I tots els seus companys de tenora ja li diuen el príncep de la tenora. Llavors, ell, un dia, estant a Calella de Palafrugell, li van dir que hi havia una roca, que li deien la Sarroncadora, que estava al costat del mar, una gran roca. Ell, evidentment, se'n va anar cap allà i va quedar... Diguem que va quedar encantat, no ho havia vist mai.
Meravellat.
I el que va fer, li va venir la idea, doncs, fer una sardana, que se'n diu la Sarroncadora. Per què li diuen Sarroncadora? Perquè és una pedra grandiosa que està al costat de l'aigua. A l'aigua hi fa com una escletxa i l'aigua passa per sota la pedra, surt per aquesta escletxa i... els dies de llevant, els dies que
hi ha
temporal fort, diu que pot bufar cap amunt doncs quasi bé 5 metres. Surt l'aigua bufant quasi bé 5 metres cap amunt.
Espectacular, eh?
Que és molt espectacular.
Busqueu vídeos per YouTube, que hi ha algun documental de TV3 i així, que és una cosa... És allò que estava... M'ho he apuntat, em falta posar el tic de quan n'hi hagi anat, que està anotat.
Això passa també a Penyéscola. A Penyéscola, si mai aneu, demaneu pel bufador I el bufador també els dies que ve de llevant, que vinguin onades de 2 o 3 metres, us asseguro que és espectacular. Ja ho he vist perquè hi vaig bastant per allà. I quan veig que hi ha mala mar, doncs ja m'hi vaig caminar. No? És molt espectacular veure com l'aigua travessa la roca per sota i acaba sortint per aquesta escletxa fent un soroll que no us ho podeu imaginar. És espectacular, eh? Bé, això al Viladesau li va encantar i, evidentment, doncs, no se'l va córrer més que fer una sardana. Aquesta sardana la va fer el 1961, i a més, doncs, quan la va tenir feta, va dir que és una obligada tenor, eh? Quan la va tenir feta, va dir que aquesta sardana només la volia tocar ell. I diu, aquí no hi ha cap més tenora que toqui aquesta sardana. Què va fer? Pues la va tocar un dia, la va enregistrar i la va guardar i continua guardada. Encara que el Viladesau ja és mort, però els seus fills la tenen guardada.
Les particel·les no han sortit de casa seva.
No han sortit de casa seva. Llavors, només hi ha una versió, que és la que va fer ell, que la va fer ell, i aquí s'hi afegeix una altra història.
Hi ha més llegenda.
Que hi ha més llegenda encara, i és que resulta que el Conrad Saló, quan li va dir anem a gravar aquesta sardana a Barcelona, resulta que ell tenia una llaga a la boca que li impedia, diguem, poder tocar la tenora, i el Conrad Saló li va dir, bueno, escolta, deixem-ho per un altre dia, ja ho farem, i ell va dir, no. Avui anem a tocar la Garriga, que feien una ballada de sardanes, i acabat de fer la ballada ens anem a Barcelona a registrar, doncs, aquesta sardana. I si tal dit el fet hi va anar-hi, i tothom diu, evidentment, la llegenda diu que la canya de la tenora va quedar plena de sang
de la ferida
que ell tenia a la boca. Per tant, tenim aquí l'aigua, la pedra, el bufador...
El vent, hi ha tempesta.
El vent, un gran músic de tenora, de coble, i a més la sang, i s'hi afegeix aquí tot. I llavors ell diu, això no vull que ho toqui ningú més, la guardo en un calaix, i s'ha acabat la història. I ningú ha pogut tocar mai aquesta sardana. Si us sembla bé, l'escoltem.
Escoltarem
Sarroncadora. Thank you. Sentit
s'arroncadora.
S'arroncadora. Se sent el moviment de l'aigua perfectament, com va, com torna, com puja aquests 4 o 5 metres i com torna a baixar, increïble. Ja es nota que és una obligada tenora, que a més ell era un gran tenora, i que a més el acaba amb uns aguts altíssims. No és que sigui molt llarg, però la nota és altíssima dalt de tot.
De l'estona que porta que fent d'anar i venir les onades.
Exactament. És molt difícil de tocar, és molt tècnica, i evidentment no l'ha tocada mai ningú. Aquesta és la seva gran...
Virtut.
Virtut, exactament. Entre la seva història que ja m'ha explicat i la seva... i que ara no la pot tocar ningú, que a tothom li agradaria tocar... Tothom que pugui, que tothom que en sàpiga, també s'ha de dir tot.
Jo, per explicar-ho tot, això que fem, estem en contacte amb el Toni, que és el mestre que tenim aquí.
No, mestre no.
És el que hi entens més.
Sí,
que
ho
ets, sí. I clar, allò que ens parlem via missatges, Toni, quina intenció tens? Què toca? Què farem? I em va dir la serroncadora i la següent que explicarem ara, que encara no us hem dit. I jo vaig escoltar la roncadora abans de buscar cap informació ni de mirar res. I la vaig escoltar i mentre l'estava escoltant pensava quin temporal que hi ha aquí. Sense saber què era la roncadora, perquè jo desconeixia aquest paratge de la Costa Brava. I després quan vaig buscar més informació pel portal de la Confederació, doncs és el que... i hem fet algun exercici aquí, no?, d'escoltar la música sense saber títols ni res, sí. I és un temporal molt fort el que passa aquí.
Sí, sí, però és que és el que dèiem. Sembla que el títol no impliqui en res, i el títol és molt important en una sardana, perquè amb sardanes tenim d'aniversaris, d'amor, tenim de tot el que vulgueu, però aquesta, precisament, explicar amb música el que és tot el que és això de la roncadora, que jo us aconsello que si mai aneu a Calera de Palafrugell, doncs ho apunteu en el plànol i aneu a veure-ho.
I allò de que diuen farà mal temps, no cal anar a la platja, al revés.
Al revés, sí, sí.
Anem-hi.
Sí, sí, jo, a mi m'agrada. Mirat d'un tros lluny, eh?
Sí, amb seguretat.
Però a mi m'agrada sempre veure quan el mar està tan enfurismat. M'agrada anar-ho a veure. Bueno, soc una mica així, que vols que et digui? Jo, el mar, quan està calmat, sembla una piscina, dius, bueno, està bé, perquè també et dona calma. Però quan s'emprenya de veritat, és allò, va, vaig a veure ja, has de buscar el teu lloc i bueno, i disfrutar-ho.
Doncs sí, s'arroncadora.
Bé, anem per la següent sardana. Aquesta la coneix tothom, evidentment, aquesta és la Santa Espina. Què ens diu el seu nom? Com és això de la Santa Espina? Què té a veure la Santa Espina amb una sardana? Santa Espina, estem parlant de la corona d'espines de Crist i de tot això, i dius, però com pot ser que hi hagi una sardana que, a més, és política i s'hi ha barrejat de tot? I com pot ser això? Doncs, bé, buscant, resulta que la Santa Espina és una obra de teatre, no és una sardana. És una obra de teatre que va escriure l'Àngel Guimerà. Àngel Guimerà va fer una obra de teatre que sortia música i en el tercer acte doncs s'hi ballava una sardana.
Que era aquesta?
Que era aquesta sardana. Val? Evidentment era una sardana que segurament no portava el ritme que tenia que portar, perquè llavors quan l'Enric Morera va arribar al teatre, van a veure aquesta obra de teatre, va dir, home, això ho hem d'arreglar, això ho hem de fer-ho bé, i aquí en farem una sardana. Perquè entengueu una miqueta el nom de la Santa Espina, m'agradaria que escoltéssiu l'Arnau Tordera, que és un guitarrista, no toca ni a coples, és un guitarrista que ha estudiat, diguem, tot això dels noms de les sardanes i tota aquesta, el que porta darrere, no? Perquè ell en 2 minuts ens explica l'obra de teatre. I en aquests 2 minuts podem entendre perquè el tema, perquè se'n diu la Santa Espina. Llavors, si us sembla bé, posem a l'Arnau que ens expliqui aquesta obra de teatre, que són 2 minuts, i a partir d'aquí podrem entendre per què se'n diu la Santa Espina.
Doncs som-hi.
Complaent. Situem-nos en un paisatge català, tradicional i bucòlic, on la Maria està fent un ram de flors. Al bosc hi arriba Garidó, un noi que treballa a la masia d'on és filla la Maria i que n'està enamorat. Ell l'ajuda a fer el ram. Com que no troben res per lligar les flors, la Maria decideix lligar-les amb la cadena d'or que porta al coll, on, casualment, resulta que hi guarda ni més ni menys que un trosset de la corona que portava Jesús quan el van clavar a la creu. D'aquí, precisament, el nom de la Santa Espina. El ram queda lligat amb aquesta cadena que conté l'espina. Havent acabat el ram, Garidó, cofoi, vol besar a Maria, però ella no ho vol. Ell no entén que no és no i insisteix, així que la Maria finalment demana auxili i arriba a la seva família per socórrer-la. Arriba la família enfurismada i, evidentment, acomiaden el noi i el conviden a marxar lluny d'allà. Abans d'anar-se'n, però, Garidó roba el ram de flors que havia fet per la Maria i, per tant, també s'emporta la cadena amb la Santa Espina. A partir d'aquí comença el veritable conflicte. Hi ha moltíssims embolics, elements de fantasia i màgia negra, una altra relació amorosa, bruixes i un llarg etcètera que ara no tenim temps d'abordar. La qüestió és que Garidó acaba a una illa llunyana anomenada Abracandària, sotmès a un encanteri que l'ha convertit en rei, tot i que ell no tenia cap voluntat de ser-ho. Però aquest encanteri té una clàusula. Si Garidó no besa a una noia estimada abans d'un any, haurà de ser rei per sempre. I recordem que ell no vol pas ser-ho. Malauradament pels seus interessos, resulta que la Maria és a Catalunya i ell a una illa llunyana, així que no pinta gaire bé. Però la casualitat voldrà que just quan s'estava a punt d'acabar l'any de termini que tenia Garidó per besar l'estimada, desfer l'encanteri i poder tornar a ser ell i no un rei impostat, arriba a l'illa un vaixell que ha fet preses unes quantes donzelles catalanes. Just quan aquestes noies entren en escena, per presentar-se, canten i ballen una sardana. Doncs bé, aquest fragment musical de l'obra és el que avui coneixem com la sardana La Santa Espina. Maria veu el seu ram de flors amb la Santa Espina i entén que aquell rei misteriós és en realitat Garidó, així que li fa un petó just al marge del termini. Gràcies a això, l'encanteri es desfà i Garidó pot tornar amb ella a la seva pàtria catalana. Al text hi ha una acotació de Guimerà que diu: la música s'ha anat significant cada vegada més catalana i de cop invadeix l'escena munió de xicotes de nostra terra. A continuació, Guimerà escriu un text i més endavant fa una altra acotació que diu: les donzelles de la terra ballen una sardana amb música molt poc sorollosa mentre hi haurà el següent diàleg. Doncs bé, el que farà Morera és agafar el primer text que ja li suggereix Guimerà i transformar-lo directament en una sardana cantada, de manera que en tot el moment dramàtic de la presentació de les noies catalanes està sonant, ja sigui de manera cantada i explícita o, en segon terme, com a música incidental, una sardana. Evidentment, el propi ritme de la peça ja ens invocarà la dansa catalana, però
Morera... Bé...
El vídeo segueix, oi?
El vídeo va seguint i això dura mitja hora. Però...
una història d'amor.
Perquè entengueu... és una obra de teatre, està claríssim, això. Què passa? Que Enric Morera veu aquella sardana que s'està tocant en aquesta obra de teatre. Compteu que estem parlant del 1907. Llavors només es tocava a Barcelona pràcticament sarsueles, que venien de Madrid. Quan surt una obra com aquesta, que també és una mica musical i que, a més, doncs, es va sentint aquesta sardana, l'Enric Morera diu: això ho hem d'arreglar, aquí hem de posar-hi lletra, aquí hem de fer una sardana. I la fa amb la gran sorpresa, que li agrada molt a la gent, es comença a fer famosa, i es comença a ballar, doncs, la Santa Espina, tal com la coneixem. Hi ha hagut retocs, aquí tenim, per exemple, el Jordi León, que va fer uns retocs en el Flabiol, perquè l'Enric Morera, ell era flabiolaire, però no en sabia gaire de tocar flabiol, fins al punt que va haver-hi un moment que els hi va dir als músics, quan els hi va fer la sardana, va dir: mireu, el Fabiolaire que toqui el tamborí i llavors que vagi fent el que vulgui amb la flauta. Va arribar a dir això, no? Aleshores, clar, hi ha hagut retocs entre el Jordi León i algun altre que han fet els retocs i ens ha quedat la sardana aquesta. Però, al tanto, que això no s'acaba aquí. Arriba el Primo de Rivera, evidentment, i com a molt Primo de Rivera, prohibeix els segadors. Els prohibeix.
Un bon departament de màrqueting.
Un bon departament de màrqueting. I ja tornem a estar amb el mateix. Com més pressió, com més repressió poses, la gent s'inventa una altra cosa i converteix la Santa Espina, doncs, quasi bé en un himne, l'himne dels catalans. Val? No n'hi ha prou amb això, que arriba el senyor Franco i torna a reprimir una altra vegada els segadors i en el 1924... No, el Primo de Rivera va ser el 1924. Ja en el temps del Franco va decidir que ni segadors ni Santes Espines. S'ha acabat. I la Santa Espina no es torna a tocar, crec que fins al 89, que es toca a Madrid, quan amb un concert militar, quan el Narcís Serra és ministre de Defensa. I la va posar a Madrid i es torna, a partir de llavors es va començar a tornar a tocar, perquè tot fins abans estava també prohibida. I si l'escoltem i sabem la cançó, doncs és un himne de Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol, etc etc. Si voleu l'escoltem.
Ah, és un himne, és una presentació de la illa aquesta que arribaven les donzelles preses, no?
Sí.
Per tant, diu Som i serem gent catalana.
Sí, 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 arribaven... Bueno, veus que t'ha agradat la història.
No, no, vull que té una línia, no? Són les donzelles que arriben preses amb aquell rei
i canten,
està dins de guió tot.
Canten i ballen, ballen això. Però clar, la història no només és que es fan en l'obra de teatre, sinó que es converteix en una sardana que agrada molt a la gent, que llavors la prohibeixen, que es converteix en un himne... i que ara, pràcticament, qui no coneix la Santa Espina?
Sí, sí.
Escoltem-la i ja en què us sembla.
Som-hi. Doncs la principal d'Olot, estàvem escoltant amb un parell de corals d'allà, de la Garrotxa, que és un vídeo d'un 50è aniversari d'alguna entitat sardanista, oi, em sembla, Albert?
Sí, 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 les corals són Catàbile, Cor de Cambra i el Cruscat.
Doncs...
No, no, sí, de versions de la Santa Espina en trobareu moltíssimes. Des de Palau de la Música fins a qualsevol poble de Catalunya.
I les mítiques, jo recordo a casa dels meus avis escoltar discos amb aquell cric-cric-cric-cric-cric de la Salomé i el Ramon Calduc i aquests també es pot trobar tot
això. Sí, segur que la trobaríem també amb el disc de pedra que es deia abans.
Sí.
El disc de pedra. Bueno, res, perquè sapigueu doncs d'on ve aquest nom de la Santa Espina, que és curiós, és curiós.
Una obra del Guimarà. Que...
Exactament.
Ho desconeixíem. Doncs el sabies què d'avui? La Sarroncadora, això, un indret convertit en sardana per simular una tempesta.
Sí, una tempesta d'aigua.
I hem acabat amb l'Àngel Guimarà, que també té moltes de tempestes, l'Àngel Guimarà.
Sí, déu-n'hi-do.
Era un bon mestre, també.
Molt catalanista, ell, també.
Sí. Sí, sí, va dir la Santa Espina, no sé si ja es va fer, si el context polític de l'època, a principis del segle XX, ja es va fer amb una intenció de...
Bueno, és el que us deien, aquí a Catalunya només es representava la sarsuela de madrilenya, el que arribava de Madrid, del Vives i tota aquesta gent, clar, i aquí no teníem pràcticament res, i en Guimarà diu, bueno... Sí que teníem teatre, evidentment, però no teatre musical. La sarsuela no deixa de ser un teatre musical.
Sí, sí.
Per tant, no teníem teatre musical i ell va dir, no, aquí hem de fer un teatre música, com fan a Madrid, però a la catalana, evidentment, no. I va sortir això, va sortir això.
Bueno, és el que hem dit algun cop amb l'Albert i jo mateix, quan hem demanat a casa a les nostres parelles quina sardana et triaries.
Sí. La Santa Espina.
La Santa Espina. Vull que, gràcies al màrqueting que van portar de les Castilles, doncs, passat un segle, ha quedat com a sardana de
sí,
referència.
Sí, però jo crec que és més perquè la van prohibir,
sí, clar,
que no pas pel tema aquest, que segurament si és una sardana que ja agradava molt, ja hauria tingut un èxit, però el fet de prohibir les dues dictadures, tant la de Primo de Rivera com la d'en Franco, això li va donar una empenta espectacular, eh? És que tu només has de llegir el que deia el governador, el general Losada, el governador civil de Barcelona, que va dir, havent arribat a aquest govern civil de manera que no hi ha cap dubte que determinats elements han convertit la sardana, la Santa Espina, en himne representatiu d'odioses idees i criminals aspiracions, escoltant la seua música amb el respecte i reverència que es tributen als himnes nacionals. He acordat prohibir que es toqui i canti la mencionada sardana en la via pública, sales d'espectacle i societat, i en les romeries i reunions com paroles, prevenint els infractors d'aquesta ordre que procediré al seu càstig amb tot el rigor. Imagineu-vos com s'ho van agafar, perquè van entendre que allò era un himne, com que no podíem cantar els segadors, doncs cantaven la Santa Espina, i van entendre que era un himne, i evidentment això la va fer...
Sí, sí, violent, pujar... violent i de tot, que,
sí, sí, era...
que això de que Déu hi va passar en primavera, mare meva, quina violència que desmarca això. Bé, doncs sempre que acabem parlant
de política.
De política, eh? Mira que arribem a ser...
És que la política ho porta tot.
És curiós. Però bé, doncs, encarant ja la part final del programa, passarem d'aquí una estona a l'agenda i a la supersardana de l'any, que farem una esmena amb un error del programa passat, però no el patiu perquè no és res greu. Però ara, l'Arnau Tordera, l'hem escoltat amb el vídeo aquest de la Santa Espina, I en té diversos de vídeos a dins del, del portal sardanista on, on desenvolupa sardanes mítiques. Sí. L'aprofitarem algun altre dia també, segurament.
Per parlar d'alguna altra sardana.
Alguna altra sardana. Perquè jo me'n vaig mirar algun també, aquest de Serroncadora, que ho explica molt bé, i agafa la sardana i te la fa mirar del revés. O per dintre.
No, ell t'explica...
Clar, molt profund.
Lo profund. Sempre diem que el compositor escriu amb l'ànima, no?
Sí.
I el que has d'anar a buscar és aquesta ànima.
I ell t'hi fa arribar.
I ell t'hi fa de la manera que t'ho explica, de la manera que t'ho fa, doncs...
I és el que has dit, no és un músic...
No és un músic...
No és un músic de sardana.
No, és un músic.
L'Arnau Tordera és el líder del grup Obeses, que és un grup que amb el jovent està sonant fort, i per tant, doncs, avui m'ho he posat en safata per tenir la llicència no sardanista, i buscant el grup Obeses, doncs, també té la cançó que se diu en el Ricard Viladesau i amb la Santa Espina i amb el programa que ens està agradant avui, que jo penso que està agradant un programa guapo. Doncs...
Com sempre, home, com sempre.
Sí.
Com sempre.
Però bé, el Ricard Viladesau, guapo, i amb molt de respecte i molt de carinyo, xulo també, perquè diu aquesta sardana és meva i no la toca ni Déu. I no l'ha tocat ningú més que ell. Vull que... Olé tu!
Sí, sí. En tenia tres, d'aquestes sardanes.
Sí.
Tres. Passa que dues, els fills ja li han fet una mica la... Però aquesta continua...
Encara està al calaix.
Sense el calaix.
Doncs això, doncs em record al Ricard Viladesau i a tots els que escolteu sardanes. Guapo, d'Obeses, per sortir amb la llicència no sardanista. Som-hi.
Guapo! Guapo, m'ho diuen quan passejo. Guapo, m'ho diuen quan festejo. Guapo, m'ho diuen sense treure ni la pos. Guapo, del món el més formós. Les senyores del veïnat s'escandalitzen sols en veure'm. Tan bon punt sóc arribat, ja s'abandonen amb desig sobretot. Jo no puc pas fer res, tinc l'ànim d'un burgès i sóc bastat a Don Giovanni. Recordo just en néixer la infermera va agafar-me, contemplar-me i com si fos el fill de Déu ja va caure seduïda de la mà. Guapo, m'ho diuen a tot hora. Guapo, un rostre que enamora. Guapo, m'ho diuen tant de dia com de nit. Guapo, i un xic de presumit. Els senyors de tots cantons, vaig dubtar-los de la seva essència. Agafant-se els pantalons, ja persegueixen i han trepits els dons. Jo no puc pas evitar, sóc fàcil d'estimar, com Lady Di o Marilyn Monroe. Recordo que a l'escola, si volia pujar nota, treure un 10 o bé provar tot fent descans, somrient ara tot dins les meves
Don't give up on me.
Gràcies, no? Moltes hem de dir, gràcies, doncs.
Sí.
Com deia aquell. Bueno, divertimento, no?
Sí. És... Bueno, per passar-s'ho bé, saltar, disfrutar. Llàstima que ara això tampoc no es pot fer, perquè ens tenen tots aquí lligats a la cadira i ja està.
En el menjador de casa podem fer el que ens doni la gana.
Ah, això sí, això sí.
Per tant...
Sempre estiguis dintre la mateixa bombolla, eh?
Bueno.
No convides a ningú, eh?
Ho farem als finestres obertes perquè els veïns s'hi puguin afegir. Ja ho anirem salvant. Doncs res, acabant ja l'últim quart, tirarem l'agenda a veure què...
Arriba l'hora de ballar sardanes, ja es posa la tenora a refilar.
Bé, continuem amb concerts, perquè no, encara no podem ballar sardanes. I bé, es pot anar a bastants puestos, però perquè a la vora tenim, per exemple, el dissabte Artés, tenim un concert amb la ciutat de Girona, a les 4:45 de la tarda. També podem anar a Barcelona, amb la principal de Llobregat, a les 6 de la tarda. I més tard, a les 7... Artés, una altra vegada, a l'Auditori, fan un altre concert amb la Juvenívola de Sabadell. Vol dir que fan
doble
sessió de concerts. Eh? I ja, de cara a diumenge, el que tenim més a la vora és a Sabadell, que també fan un concert amb la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Tenim a Premià, amb la Juvenívola de Sabadell, tenim també la plaça de la Catedral amb la ciutat de Girona, bé, a Breda... Però, clar, això ja ens cau una mica més lluny. Concerts.
Concert de seure i...
Punto. Ni aplecs, ni ballades, ni res de res. Per tant, si teniu ganes d'anar a escoltar música en directe, entreu a la pàgina de la Confederació, aneu a l'agenda, i allà sabreu exactament tot el que es fa.
I tenim, que sí que està funcionant, que és el que deia de l'esmena que volia fer, la super sardana de l'any d'aquest any 2020 que hem passat. Ja sabeu que han agrupat sardanes a l'any d'altres edicions i les estan fent amb eliminatòries. Sí. I la setmana passada us vam fer escoltar 30 i 50 a Bellvitge i destapem els 60 del Joan Jordi Baumala, i aquest cop hauríem de tornar a escoltar les mateixes perquè jo em vaig saltar un cap de setmana i em vaig despistar i les vam fer sonar de l'altre cop.
Perquè per Setmana Santa no tenim...
No hi havia eliminatòria.
No tenim eliminatòria. El que sí que podem explicar és on hi ha les sardanes que estan...
Tal com està el rànquing.
Estan...
Sí. Ho tens en pantalla, tu,
sí,
Toni?
Sí, sí.
Doncs a veure com va això.
Tenim la primera eliminatòria que la va guanyar Montblanc, capital de la sardana, de l'Alfred Abad. La segona eliminatòria a l'aplec de Cubelles, d'en Jordi Paulí. La tercera eliminatòria, 50 anys junts, d'en Joan Segura. La quarta eliminatòria, Porta-la amb tu, d'Olivier Marquès. I la cinquena, que eren tres sardanes, la va acabar guanyant Palamós Ciutat Pubilla. Per tant, ja tenim cinc sardanes que estan ja a la final, perquè aquí no hi ha semifinals, se'n van directament a la final.
Sí, sí.
Cinc sardanes... que ja veurem com va la cosa, perquè són complicadíssimes. Si ara em fessin només triar-ne una d'aquestes, agafa-t'hi, saps? Agafa-t'hi.
Doncs està previst, oi, que es faci un concert?
Sí, sí, sí.
Com es va fer,
fer
l'any passat?
S'haurà de
triar
una d'aquestes que ja són guanyadores i que, bueno, no sé com ho farem, la veritat.
Bueno, serà... És allò de... Qui t'agrada més, el papa o la mama, oi?
I què dius?
Ara què?
Què dius, oi?
Doncs res, anem ja cap a la recta final i també he passat molts últims programes que no hem tingut prou de capacitat d'organització i no acabem com volem sempre i volem acabar sempre amb la contemporània. Ens ho hem agafat com a norma, la Copla Contemporània. I avui us farem escoltar una sardana que també és prou divertida, com totes les que fa la contemporània, que és el seu Sardaxou 1, d'un CD que ens van fer arribar en el seu dia, I res, fa un parell de programes el vam descobrir que encara estava embolicat. Va arribar i ningú el va desembolicar i el vam estrenar. Per tant, l'última sardana d'aquest CD que està dedicat al circ és la número 24 i el títol és Dintre del galliner, d'Antoni Bernés Gultresa. Per tant, som-hi la contemporània. Quin galliner! Sí.
Bueno, aquesta és aquelles sardanes que es desmadra tot. En un moment surts a ballar, un comença a fotre la gallina i l'altre fa el no sé què i es comença a desmadrar tot i, bueno, i disfrutes...
Fins que es pongui l'ou.
Disfrutes moltíssim, no? I bueno, perquè ara no tenim, no podem veure els músics, però si veiéssiu els músics dalt com fan la gallina i el gall i el pollet i tot, és que és per riure i per passar-t'ho bé. És una sardana típica on els músics i els balladors, pues, és per passar-s'ho bé.
Sí, sí.
Com moltes sardanes de la contemporània, perquè ells són així. Són d'aquesta manera i els agrada i venen a passar-s'ho bé.
I quan van néixer algú els va dir que no durarien tres concerts, oi?
Sí.
I portem una pila de sardashows de contemporanis de tota aquesta pila de CDs que han anat creant.
Sí, sí, ara sembla que la gent ja s'hi ha acostumat, ja no hi ha aquell burullo d'aquella que sempre senties, on van aquests
treballes?
On van aquests?
Què fan aquests?
Sembla que ara, ja quan parles de la contemporània, diuen, bueno, vale.
Són ells.
Són ells. I els que ens agrada disfrutar-ho, doncs sortim a disfrutar-ho. I el que no pot ser queda sentat a la cadira i esperar la següent.
El que es queixa molt, jo crec que tot i estar enfadat amb ells, acaba somrient, eh?
Sí, clar.
Oi que sí?
Clar que sí.
Evidentment.
Molt bé, doncs ara ja estem a l'últim minut d'aquesta hora, el primer programa del mes d'abril, del dia 7, i us emplaçarem per la setmana que ve. I també dir-vos que ja està lligat el concert pel dia 25 d'abril, oi? Com a sí. Celebració de Sant Jordi i tots aquells dies també de primavera. I esperem que es pugui dur a terme i ja us anem donant detalls per quan ho anem tancant tot, oi?
Exactament.
Doncs això, Reus, us emplacem per la setmana que ve i us desitgem i demanem el de sempre, que gaudiu de salut, amor, pau i ràdio, i fins la propera. Passi-ho bé.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.